La Lettera, un espai per la paraula, una producció de Lluís Fernández per Ràdio Gandesa i Ràdio Falset, edició número 6. Si recordeu, el darrer dia el programa de ràdio havia sortit pel mar de les onades hercianes tot buscant el camí de les neurones enceses per la percepció, quan tan bon punt havia posat els peus al carrer, va aparèixer l'elefant tot fent preguntes sobre per què parlava i parlava. Un que si cançons, l'altre que si contes, i van acabar explicant històries com s'ha fet sempre, cantant, en vers i de viva paraula. Així, seguim esta setmana amb material que no ha cabut a les edicions anteriors i continuant el camí del nostre conte tot avançant per construir la història. El programa també comença, creix i acaba en un punt de l'infinit. La paraula és aire, és efímera. Potser en queda el record, o potser només lleugera memòria de l'emoció que va despertar. Tal i com ens passa amb la música, tan inaprensible. Però és que és temps, i s'esvaeix segons la seva naturalesa. Com la pel·lícula, com la contemplació del quadre, com els moviments dels actors a l'escenari, o com el petó als llavis de la vida. En aquest programa sentirem el conte que va quedar pendent d'en Chekhov la setmana passada i a veure si és possible posar-hi també algun de Cortázar o de Calders. De fet, avui tinc tantes coses a dir que no sé si em serà possible. La música també segueix el seu camí traçat. Com porto alguns dies, tinc més presentacions de discos publicats l'any 2007. Jaume Sisa, Croque, Lucas 15 i si caben, també Amnea, Paco en la Luna i potser algun més, que en tot cas quedarien per properes edicions. Puc anunciar també que estic en contacte amb el Paco en la Luna i també amb els Amnea per tal de fer-los venir a l'estudi, entrevistar-los i conèixer millor la seva música i la seva proposta, però tot això ja anirà sortint. Altrament, seguim a la recerca de textos musicals on més enllà del fet líric s'hi expliquin històries. No és fàcil. El text poètic és més líric que narratiu, i poemes poden ser les lletres de les cançons. De fet, mai sabré si els poemes són cançons sense música, més enllà de la prosòdia, o si les cançons són poemes amb melodia. Sentim la primera d'avui. Des d'Àfrica, tan rica en tradició oral, llum i color, riquíssima terra, sense tòpics, comencem amb l'orquestra Baobab, tot un clàssic dels ritmes ètnics.
balleu pel munyau.
Un mamino, un mamino,
la, 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 la.
Un mamino fa tema.
Se canyai a gatoman, un mamino. Se finyai, un mamino. Un mamino to fa tema, llai con munyau.
Un mamino,
la, 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 la.
Un mamino fa tema, con munyau.
Se canyai a gatoman, boña, un munyau. Se fi boña, un bokon dem tudu bo ñawul mu ñaaw sofi bo yango mu ne bokku neew na bu ñay bo ñawul mu ñaaw sandene aram faga balam lu kuman ya ma ne yaay ami bo ñawul mu ñaaw bokku dem ami ngeenal nday ndaw ya ma ne lay lay la la bo ñawul mu ñaaw sama ne
mami
lay lay la la lay lay la la
l'orquestra Baobab, que són d'algun país del centre d'Àfrica que no aconsegueixo recordar. El que hem sentit està gravat a Dakar. Una banda que fa gairebé 30 anys que existeix, tot i que encara no és gaire coneguda al nostre país. Mai és tard, per començar. Una banda de gran prestigi amb la que han col·laborat innombrables músics. Darrerament, alguns cubans com Ibrahim Ferrer i molts altres africans tan bons i desconeguts com ells. El tema que hem sentit es diu Bul Ma Min. No està traduït, però expliquen que parla del respecte i de la comunicació entre generacions. A part del virtuosisme instrumental que heu pogut observar, el ritme tan fresquet i tropical que porten aquests músics que ja tenen els seus anyets. Com tants d'altres d'aquest nivell, beuen de la tradició musical d'Àfrica, tradició encara ben carregada d'històries i mites orals que es perden en el temps. Patrimoni que els ha servit d'escola i d'inspiració per crear noves cançons que per força passen a alimentar-lo. Aquesta gravació és de 2002 i es diu senzillament Especialistes en tots els estils. Tinc en ment fer alguns programes dedicats a la música africana, d'aquesta que et fa moure els ditets dels peus. I a continuació passem a presentar un treball molt especial i al meu entendre emocionant. És un projecte que es diu Lucas 15, ve d'Astúries, i dic projecte perquè tots plegats són músics que tenen les seves bandes a part i de tant en tant es dediquen a fer alguns experiments. Com sabeu, la lettera és amiga dels experiments. El nom, Lucas 15, remet a un dels evangelis i han fet un disc presentat en edició de luxe amb tapes de vellut i en forma de llibre. Així tot, trobo a faltar informació sobre l'origen de les cançons, les motivacions del grup i dades sobre els textos. L'edició de vellut potser és una mica exagerada, però fa goig. Han fet un recull de temes de tradició oral, popular i de cançoners per fer-ne adaptacions pop-rock. Vet aquí la novetat. Recorda força el treball que porten fent fa molts anys músics com Paco Díez o Joaquín Díaz, que es dediquen a recollir cançoners antics i també, gravadora en mà, tot buscant persones grans que els cantin cançons de tradició oral, aquelles que la modernitat ha deixat de transmetre de pares a fills i d'àvies a nets, com es feia abans i com reivindiquen els de la Baobab. Sense esta feina, tot això es perdria en la foscor dels temps. Amb aquest material han anat fent discos on han reinterpretat i actualitzat aquestes composicions tot respectant els originals. Es pot dir que les melodies són les mateixes, però la instrumentació s'acosta una miqueta a l'estètica moderna. Algun dia ja parlaré més extensament d'aquests senyors, del Paco Díez i el Joaquín Díaz. Lucas 15 ha vingut a fer el mateix, però des d'una perspectiva pop-rock, i aquí presentem el seu resultat. La primera que sentireu es diu No hay talandar i és de caràcter religiós, ja ho veureu. Crec que potser el Joaquín Díaz també l'ha gravat, però entre la quarantena de discos que té necessito temps per recuperar-la entre cintes i vinils. No us confongueu, no hi ha cap intenció de fer proselitisme religiós. És tradició i el sentiment religiós en forma part. En aquests temps laics i deslliurats d'imposicions, ens ha de resultar estèticament atractiu. Desfem-nos de perjudicis. De fet, No hay talandar no deixa de ser una tendra i emocionant peça pop. Igual que estimem l'església del poble i el seu art, encara que no tinguem cap fe, ens podem sorprendre d'aquest producte artístic. No en parlem més, de moment. L'estructura del text recorda a tants altres de caire oral i popular, amb un alt contingut líric i emoció molt concentrada, com feien aquelles harxes, i que han sabut musicar, en la meva opinió, brillantment. Els coros contribueixen amb la seva emocionant grandiloqüència i no falten les típiques repeticions pròpies d'aquests textos populars que van oferint diferents perspectives d'un mateix fet per així reforçar-lo. No hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar.
No hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar, que no hay tal andar. No hay tal andar como andar a la una, veréis al niño en la cuna que nació una noche oscura en Belén, en un portal. Y no hay tal andar, no hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar, que no hay tal andar. No hay tal andar como andar a las dos y veréis al Hijo de Dios que por nos salvará nos sangre quiso derramar. Y no hay tal andar, no hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar, que no hay tal andar. No hay tal andar como andar a las tres y veréis a San Andrés que era uno de los tres pescadores por la mar. Y no hay tal andar, no hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar, que no hay tal andar. Como andar a las cuatro y veréis el Espíritu Santo que nos cubre con su manto. Desde los pies al costal y no hay tal andar. El andar como andar a las cinco y veréis a San Francisco, que por las llagas de Cristo al Calvario le fue a llevar. Y no hay tal andar, no hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar. Que no hay tal andar. No hay tal andar como andar a la sed. Y veréis al justo juez que nos ha de sentenciar. En el valle de Josefa, y no hay tal andar, no hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar, que no hay tal andar. No hay tal andar como andar a las siete. Veréis a toda la gente desde el levante a poniente al pie de una cruz a adorar. Y no hay tal andar, no hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar, que no hay tal andar.
Espero que us hagi agradat. Publicat aquest 2007 per Llòria Discos. I si sou religiosos i us agrada el pop, potser hauríeu d'estar plorant. Sentim un altre tema d'aquest Lucas 15, però ara d'una altra naturalesa. Un romanç de sec, aproximat al rock amb guitarres elèctriques, no amb velocitat, però sí molt sonores. Als segles XVIII i XIX eren molt populars els anomenats romanços de sec. M'explico. El romanç és una composició poètica en octosíl·labs, o heptasíl·labs, si comptem en català, de llarga tradició a la lírica castellana. A la vessant oral, de fet, és la seva forma més característica i a través d'ells ens han arribat antiquíssimes històries. Es pot dir, per exemple, que al segle XX se n'han recollit entre avis de pobles alguns dels que se'n poden calcular al miler d'anys. No deixa de ser sorprenent que un text hagi pogut sobreviure sense paper, a la memòria, de generació en generació, tant de temps. Òbviament, al llarg de la transmissió oral, del pas dels temps, els textos van canviant, es van adaptant, segons les circumstàncies de cada moment i de les persones que el van retenint a la seva memòria. En els segles citats, una forma de supervivència pels secs era, en lloc dels cupons que venen avui, recitar aquests poemes pels mercats, demanar caritat i vendre'n còpies. La mala qualitat del paper ha fet que en bona part s'hagin perdut. En aquell temps la gent no sabia llegir. No hi havia ni tele, ni ràdio, ni cinema, ni tenien MP3, telèfons i altres andròmines. però les històries ens han agradat sempre. La particularitat d'aquests romansos és que relataven històries molt atractives. Dic atractives perquè solien parlar de casos exagerats, escabrosos i ben farcits de tragèdies, morts i assassinats. Potser han canviat els mitjans, però no pas els gustos. El públic continua volent casos tràgics on conjurar les seves misèries. El text és llarg, amb versos octosíl·labs amb rimes assonants als impars. El cas de la cançó és de tal magnitud que no tinc clar encara no he aconseguit comptar quanta gent arriba a morir. No dubta, el text, en entretenir-se en els detalls més macabres, tal i com succeeix en aquella chanson de Roland, on el bisbe Turpin, crec que es deia així, triga 200 o 300 o potser 500 versos a morir entre fetges penjant i cervells escampats, que era el que al públic li agradava, veure sang i fetge, com avui, que ens continua agradant la sang i el fetge. També queda clar, en la composició que escoltarem, que el mal comportament humà és producte de la mala educació. És a dir, que en certa mesura està marcat pel destí. No deixa de resultar curiós aquest detall del destí, perquè és el mateix que succeeix a les grans tragèdies clàssiques, com Antígona, Èdip i companyia. Els grans herois estan marcats pel destí i allò que els succeeix, el resultat tràgic, és per ells inevitable. Per començar, en aquest tema que escoltarem, el narrador es fa present demanant força a Déu i a la Verge per tenir prou esma per explicar un cas tan greu i exagerat i tràgic com el que ens presenta. Antiga fórmula per fer atractiva la història, com aquell Lázaro que començava dient: «Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y nunca vistas ni oídas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido». Tòpic literari que presenta no poques històries. Abans d'explicar alguna cosa, s'ha de deixar clar que allò és del tot interessant. A més, en aquest cas, suposa el que se'n diu una marca d'oralitat. És a dir, que al llegir-lo, sabem que està fet perquè algú el digui en públic. En aquest cas, el cec, que d'alguna manera també demana clemència per ell mateix i espera les almoines. Endavant, guitarres, i escoltem aquest El Sacauntos de Allariz.
Pongan atención, señores, que sin poner ni quitar un suceso de Galicia, aquí les voy a explicar. Valor le pido al buen Dios y a la Virgen soberana para contar este caso que solo nombrarlo espanta. En la tierra de Allariz, un criminal sin entrañas a tres hermanas mató sin cuchillo ni navaja. Se crió de malos padres sin consejo ni enseñanza y pasó la mocedad viviendo mala compañía, andando eso el tiempo alante el criminal se juntaba con Manolita García, natural de Ponferrada. Al cabo de 9 meses, Manolita embarazada tuvo un hijo, Rosendito, ojalá no lo alumbrara. Y después que lo parió, al mercado marchaba a vender la mercancía de paño fino de Holanda. A eso de las 8:30 tiene una gran ventana. Y se fueron a guardar debajo de una habana. Y entonces el muy cabrón, cuando le daba la espalda, la cogía por el cuello y a bocados la mataba. Y después que la mató, al ver que el niño lloraba, le retorcía el pescuezo y la lengua le cortaba. Y en lo más hondo del bosque, con él la dejó enterrada. A las preguntas que harán por aquella desdichada, que se marchó de servir a la ciudad de Granada. Parte, si las fuerzas no me fallan, daremos fin al relato que estremece a toda España. El perverso criminal, no contento de su hazaña, a la hermana de Manuela, que Benina se llamaba, luego mató en el camino que a Santander llevaba, y también a Josefina, que era la tercera hermana. Grandes investigaciones empezaron en España. Las muertes del sacahuntos por docenas se contaban. Dando gritos por el monte al malhechor encontraban. Las manos igual que garras y la cara ensangrentada. Ha salido ya el proceso y el juez lo sentenciaba a morir en el garrote como la opinión demanda. En la cárcel de Valencia sus días terminaba, y el cadáver del maldito con petróleo quemaba. Madres las que escuchéis y buenas gentes honradas, educad a vuestros hijos en la religión cristiana. No sea el caso como este, por una mala crianza, que un malvado criminal salga de vuestras entrañas. Aquí la historia termina, la historia se acaba. El sacauntos de ayer y gloria al Señor de Ogratia.
La Lettera, un espai per la paraula. Ràdio Gandesa i Ràdio Falset.
Una parelleta de nuvis es passejava amunt i avall d'una andana de rodalies. Ell l'agafava per la cintura, ella s'hi arrapava i tots dos eren feliços. Pel darrere d'unes clarianes els esguardava la lluna arrufant les celles. De segur que sentia enveja i ràbia per la seva virginitat avorrida i malaguanyada. L'aire immòbil estava saturat de l'aroma dels lilàs i els cirerers de Santa Llúcia. Per l'altra banda de la via xisclava una guatlla maresa. Que bé, Sasha, que bé, deia l'esposa. Realment sembla que tot això sigui un somni. Fixa't que acollidor i dolç es veu aquest buscador. Que encantadors que resulten aquests ferms i callats pals de telègrafs. Donen vida al paisatge i diuen que allà, en algun lloc, hi ha gent, civilització. I no t'agrada, Sasha, quan el vent et fa arribar suaument a l'oïda el soroll d'un tren que passa? Sí, però quines mans més calentes que tens, Bària. Això és perquè t'exaltes. Què tenim avui per sopar? Sopa freda i un pollastret. De pollastret n'hi ha prou per tots dos. I per tu, t'han portat de ciutat sardines i esturió sec. La lluna es va amagar darrere d'un núvol com si hagués ensumat raper. La felicitat humana li feia recordar la seva solitud i el seu llit solitari rere boscos i valls. Ara arriba un tren, exclamava Ària. Que bé! A la llunyania van aparèixer tres ulls lluminosos. El cap del baixador va sortir a l'andana i a diversos punts de la via van començar a centellejar senyals lluminosos. Direm adeu al tren i anirem cap a casa, feu Sasha. I després va d'allà. Que bé que vivim juntets, Bària. Tan rebé que fins i tot és increïble. El monstre obscur es va acostar a l'andana arrossegant-se silenciosament i s'aturà. Per les finestres mig il·luminades dels vagons començaven a veure's passar rostres ensunyats, barrets, espatlles. Oh! Oh! Va sentir-se des de dins d'un vagó. Bària i el seu marit han vingut a rebre'ns. Guaita'ls! Varenka! Vasechenka! Oh! Del vagó van saltar dues nenes que van penjar-se al coll de Bària. Al seu darrere van aparèixer una dama grossa de mitjana edat i un senyor, Ali Prim, amb les patilles canoses. Després, un parell d'estudiants de batxillerat carregats amb l'equipatge. Al darrere dels estudiants, la institutriu. I darrere de la institutriu, l'àvia. Ja som aquí! Ja som aquí, amic meu! Disparà el senyor de les patilles mentre estrenyia la mà de Sasha. Deus haver-te tipat d'esperar-nos. Segur que has malparlat de l'oncle perquè no venia. Còlia, Còsnia, Nina, Fifa, canalla, feu un petó al cosí Sasha. Hem vingut tots, amb tota la patulella, a passar 3 o 4 dies. Espero que no siguem cap destorb. Tu sense compliments, eh? La parella s'esborronà de veure tota la parentela. Mentre l'oncle xerrava i estampava petons, Sasha es va imaginar el quadre. La dona i ell cedirien les seves tres cambres, els coixins i les flassades als hostes. L'esturió sec, les sardines i la sopa se'ls cruspirien en un tres i no res. Els cosinets arrencarien les flors, vessarien la tinta i balandrejarien. La tieta explicaria dia i nit la seva malaltia, el solitari i el dolor a la boca de l'estómac, i que de soltera era la baronessa Bon Finxinxinc. Sasha ja es mirava amb bodi la seva jove esposa i li va dir a cau d'orella: «És per tu que han vingut. Així se'ls endugui el diable». «No, senyor, és per tu», li contestà l'esposa, tota pàl·lida i també amb odi i malícia. «Em sembla a mi que són els teus parents, no pas els meus». Tot seguit va girar-se cap als hostes i els digué amb un cordial somriure: «Benvinguts!». De darrere del núvol tornà a emergir la lluna. Semblava que somrigués. Semblava que s'alegrés de no tenir parents. En canvi, Sasha va tombar-se per amagar als hostes la cara de pomes agres i de desesperació que feia. I els va dir, tot estrafent, una veu alegre i beatífica: «Benvinguts! Benvinguts, estimats hostes!». I així és com hem sentit aquest conte de Txékhov, en traducció d'Anna Estopà, una edició de 1995 reimpresa per segona vegada al 2005 i que podeu trobar a la Biblioteca de Falset, coneguda com Salvador Estrem i Fa. Altrament, i aprofitant la vinentesa, esperem ben aviat i d'una vegada per totes disposar-ne a la Biblioteca de Gandesa. Fora bo que quan això sonés ja fos anacrònic, però per si de cas, recordem a qui correspongui que se'ns en foten les seves baralles. Volem els llibres oberts. El conte es titula Els estiuejants. Amb el silenci que fa el vent, la lluna s'amaga darrere un núvol i torna a emergir. Entremig, l'aire de la imaginació. I de fons hem anat sentint dues composicions d'una banda que es diu Croque. Són de Polònia, de Cracòvia, concretament. Un disc de l'any 2003, el cinquè de la seva carrera, i amb un títol ben bonic, 10 Pieces for Save the World, 10 peces per salvar el món. I tenen raó, qui l'ha de salvar si no la bellesa? Inspiració també en la música popular, la de Cracòvia, un gènere del que no tinc més notícia que això que sentiu. En diuen klezmer, arranjaments gairebé orquestrals, algunes sonoritats orientals, virtuositat instrumental, tradició i modernitat, violí, viola elèctrica, flauta, percussions, baix elèctric i debades bateria i alguns altres instruments. Les composicions, inspirades en la tradició, com dic, són pròpies, són d'ells mateixos, dels components d'aquest grup. Tenen també un disc, el setè, publicat l'any 2007, i es diu Seven Trip, el setè viatge, i sembla que va bé farcit de sets. El guardo per un altre dia, perquè encara me l'he d'estudiar una miqueta millor. Aquests són discos que s'han d'escoltar una dotzena de vegades per començar a tenir-ne una idea. No són discos senzills. Demanen temps, paciència, dedicació i una miqueta d'amor. Com ve sent habitual en esta lettera, després de trepitjar dos números, que es deien Childhood, infància, amb tota la seva tendresa, i Dream, somni, títol també prou eloquent, sentim íntegrament, són gairebé 6 minuts, Usual Happiness, felicitat habitual, suposo que vol dir. Els títols ho diuen tot, no necessiten més lletra. Fem un somriure? Thank you. Passem ara a una nova presentació. No es tracta d'un disc nou, és una reedició d'un disc del Jaume Sisa que va fer amb l'artista Marc Miralda l'any 1982. Marc Miralda hi posa la part gràfica, aquella que us perdeu si baixeu el disc d'internet o el copieu. No és que estigui en contra de copiar discos, però també se n'han de comprar perquè els músics ens puguin continuar alimentant. Es publica, com dic, l'any 1982 i era el darrer del Sisa que quedava per reeditar i l'últim que faltava a la meva col·lecció. Ara ja els tinc tots. Un altre dia ja parlaré de les històries del Sisa amb la propietat de les seves cançons. Val a dir que l'hagués comprat igualment, però resulta que ha aparegut en edició firmada pels autors i limitada. Només 1.000 exemplars i ha aconseguit el número 6. Es diu Barcelona Postal i està dedicat a aquest poblet perdut per la Catalunya profunda. Sembla premonitori, parla d'una Barcelona que ja no existeix, la que es feia al carrer, i que s'ha convertit en un vulgar aparador per turistes i comerciants. Viure-hi crec que no és cap ganga, i fins i tot et poden posar una multa si et menges un entrepà al carrer. Sense diners no ets ben rebut, per no parlar dels problemes que tenen els músics del carrer i les sales de concerts amb normatives, com ho diria, tan progres i d'esquerres. Anem per la música i sentim el primer tema. Es titula Barcelona Postal.
Si la feina t'abandona i aquell vers ja no t'inspira, quan l'amor et decepciona i els amics ja no et conviden, un anhel encara el vires, és la llum de Barcelona. Des de Barcelona a Múrcia, de la huerta a l'alegria. Des de Barcelona a Vigo, passen todos por la ría. Mira, mira la ciutat comtal, és turística i domèstica, és una postal. La ciutat per mi ressona, se m'ofrena mica en mica. Et recordo, ai Marona, arribant des de la vila, quan encara eres petita, a la tendra Barcelona. Des de Barcelona a Napoli, espagueti mozzarella. Des de Barcelona a Mèxico, Mèxico, bandoleros de la sierra. Mira, mira la ciutat comtal, és turística i domèstica, és una postal. Retallada per les zones d'una onírica calitxa, una dansa de neurones s'improvisa cada dia. Ara rius, ara sospires, recreada Barcelona. Des de Barcelona a Sitges, Santiago Rossinyol. Des de Barcelona a New York, I want play a match of baseball. Mira, mira la ciutat com tal, és turística i domèstica, és una posta. Barcelona, 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 Barcelona.
I un altre tema d'aquest disc, el quart, La rumba de Barcelona, que em permet parlar de la flexibilitat musical d'en Sisa, que sense perdre la seva particular marca d'identitat, és capaç d'acostar-se a molts gèneres. La rumba, el bolero, la salsa, tango, rock, pasodoble, guaracha, cúmbia, l'habanera, que n'hi ha una molt bonica al disc Antaviana, de l'obra de teatre dels contes de Calders, que va fer de Goy de Gom i que vaig comentar al darrer programa. Sentim aquesta rumba de Barcelona, que tampoc li falta aquest regust a Gato Pérez i a la seva saga rumbera.
La rumba que coneixem no de la Xina ni del Japó.
La rumba que coneixem no de la Xina ni del Japó.
La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món.
La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món.
La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet.
La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet.
I sa germana que és la vanera, ve grunxadeta entre mariners.
I sa germana que és la vanera, ve grunxadeta entre mariners.
Somos rostro bon pastor, Osta Franc, la Guineueta, Sant Carmelo, Guinardó, Poble Sec, Barceloneta, Meridiana, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roqueta, Vallebron, la Cortaguera, Horta, Coll, Trinitat Vella. La nena té un ritme inquiet, penja el compàs i va llogar els peus.
La nena té un ritme inquiet, penja el compàs i va llogar els peus.
I sa família de ritme guapo viuen contents en l'estranger.
I sa família de ritme guapo viuen contents en l'estranger.
Som el rostro bon pastor, Osta Franc, la Guineueta, Sant Carmelo, Guinardó, Poble Sec, Barceloneta, Meridiana, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roqueta, Vallebron, la Cortaguera, Horta, Coll, Trinitat Vella, Camp de l'Arpa, Montjuïc, Bomba, Mina i Sant Andreu, El Morro, Coll Blanc, Antoni, Zona Franca i Poblenou, Santa Eulàlia, Castantic, Porta, El Clot i la Vernera, Gràcies, rei de tots els barris, de la festa i del sabor.
Tens aquesta rambla que és una hermosura i tens la dolçura dels teus arrabals. I allí, a quatre passes, febrosa de sobres, més ampla que l'altra, la rambla dels pobres tremola en la fosca, ses llums infernals.
Un dia, trobant-me dormit com he dormit tantes i tantes vegades, va despertar-me un soroll que venia del meu despatx. Ja hi som, vaig dir-me, és el lladre. Fi, caminant de puntetes, vaig guanyar la distància que em separava del lloc on algú m'espoliava. Allí hi havia un senyor desconegut, amb un sac, que triava aquelles de les meves coses que li feien més goig i les amuntagava amb una pila. «Ep, parlem-ne!», li vaig dir. Ell es va girar sense sobresalt ni sorpresa, em va mirar de cap a peus i respongué: «No cal, jo us guanyo. Així, calculant-ho avui, peso uns 20 quilograms més que vos. Aquest avantatge natural m'estalvia tota mena d'explicacions. Porteu armes? No. Raó de més. I procedí a omplir el sac amb els meus béns, fent com si m'ignorés. Jo, com és de bona llei, no em vaig pas resignar. Però, home, això no és qüestió de força. Hi ha la moral, m'enteneu? Sense principis no anireu enlloc i tothom us mirarà de cua d'ull. La moral, digué, és el pes més inútil que pot carregar un home. I posant-se seriós, de sobte em preguntà: «Què hi creieu de debò, en la moral?» «I tant, mare de Déu, i tant!» Va rebre aquesta afirmació de la meva fe amb una gran contrarietat. Abandonà la seva feina, m'agafà pel braç i em convidà a seure al costat seu en un sofà. I em dirigí les següents paraules: «Mireu, em feu una mica de llàstima i vull que rebeu l'ajut de la meva experiència. Jo, temps passats, també em refiava de la moral. Era casat, tenia un fill i un amic del cor i un negoci. M'havia guanyat la fama d'ésser l'home més bo del barri i, per tant, també el més taujà. El meu confessor, quan em veia, ja tremolava, perquè la meva consciència neta no li donava ocasió de lluïment. «Que poc divertit que sou», solia dir-me. I per poders, em beneïa. De vegades el meu tedi m'esgarrifava, però la pau de la meva llar, el bon nom de la família i la netedat de costums em feien companyia. «Aguanta't, noi, aguanta't», em deia. «Tot això tindrà el seu premi». I sabeu quin va ser el premi? Ara us ho explicaré. Un dia, el meu fill, que acabava de fer 14 anys, va fugir amb la minyona. Esbarat, vaig anar a cercar la meva dona per compartir la pena amb ella, i només vaig trobar una carta seva en la qual m'explicava que, cansada del meu ensubiment, se n'anava a viure amb un senyor del tercer pis, que ell sí que era simpàtic i sabia viure. Desfet, vaig decidir submergir-me en el negoci i al cap d'un parell de dies m'assabentava que el meu amic del cor, valent-se d'una maniobra comercial, me l'havia pres. Només em quedava el confessor. Vaig explicar-li el que em passava i sense pensar-s'hi gens em digué que tota la culpa era meva i em va posar una penitència d'aquelles que et deixen baldat. I el bon nom que tenia pel barri? Ja us ho diré. Quan jo passava pel carrer, la gent es girava a mirar-me i reia. Com podeu comprendre, era un bon moment per fer balanç de la meva vida i trobar que fins aleshores havia errat. No es pot anar contracorrent, i si vas, en pagues les conseqüències. Això quedava tan clar que vaig decidir canviar de vida. Ara trobo que faig el que vull, sense noses de consciència, i tothom troba que estic tan bé. Les dones em sol·liciten, els coneguts proclamen la meva simpatia i els veïns, quan els vaga, diuen entre ells: «Ja ho veus, tan asa que semblava i encara farà carrera». Això és tot. Si us pot servir d'alguna cosa, aquí ho teniu. «Vinc amb vos», vaig dir-li. «Em sabria molt de greu ser víctima d'una decisió tardana». L'endemà, els diaris publicaven la següent notícia. «Ahir, de bon matí, els lladres entraren en un pis de l'Avinguda Oriental. Entre altres objectes de valor, hom troba a faltar l'amo de la casa, ja que ningú no sap donar raó del senyor Caldés, ciutadà honorable i contribuent de bons costums». Feblesa de caràcter, de Pere Caldés. El trobareu a les Cròniques de la Veritat Oculta. Un conte que, com algun altre que ja he llegit, apareix també dramatitzat a l'obra antaviana de Dagó i Dagom.
La letra. Un espai per la paraula.
El general tiene solo 80 hombres y el enemigo 5.000. En su tienda, el general blasfema y llora. Entonces escribe una proclama inspirada que palomas mensajeras derraman sobre el campamento enemigo. 200 infantes se pasan al general. Sigue una escaramuza, que el general gana fácilmente, y dos regimientos se pasan a su bando. 3 días después, el enemigo tiene solo 80 hombres y el general 5.000. Entonces el general escribe otra proclama y 79 hombres se pasan a su bando. Solo queda un enemigo rodeado por el ejército del general, que espera en silencio. Transcurre la noche y el enemigo no se ha pasado a su bando. El general blasfema y llora en su tienda. Al alba, el enemigo desenvaina lentamente la espada y avanza hacia la tienda del general. Entra y lo mira. El ejército del general se desbanda. Sale el sol. Tema para un tapiz. Julio Cortázar. Aquest i altres contes els trobareu a l'edició d'Alfaguara, del grup Santillana, dels contes complerts de Julio Cortázar. A les mans tinc l'edició de 2004, que és la que fa 20. Els podeu llegir a la fabulosa biblioteca de Falset o endur-vos-ho en préstec. I fins aquí aquesta sisena edició de La Lettera, un espai amb lletres, una producció filoletera per Ràdio Gandesa i Ràdio Falset. Fins aviat! I want you to get together.